Franja de Gaza. Amb aquesta notícia arribam a les 12:04. És tot de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 16 de setembre, i avui començarem el programa rebent aquí a l'estudi una de les figures referents de l'escena cultural balear. Es tracta de la ballarina, coreògrafa i directora artística eivissenca Nieves Portas, que ens parlarà de tot el que ha preparat per la nova temporada del Teatre Principal de Maó, que és l'entitat que dirigeix. I més tard seguirem parlant de figures culturals rellevants en una nova secció de Paraules i Coses amb en Bernat Joan, i completarem el programa amb una nova temporada que iniciem avui de I tu què vols ser de petit, amb el psicòleg Marc Tur, que crec que té novetats per aquesta temporada. Ja tenim aquí preparadíssima per tot això i per molt més a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, ja sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb aquesta repassada a l'actualitat parlant de migració, perquè hem d'informar de l'arribada d'una nova pastera a Formentera aquesta matinada.
Sí, cap a les 3:15 de la matinada, com deien, agents de la Guàrdia Civil de Formentera i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància han interceptat 9 persones d'origen magrebí que es trobaven en un punt no concretat de la carretera que uneix la Sabina i el Pilar de la Mola. Des de divendres han arribat a Formentera, o prop de la costa, un total de 9 embarcacions amb 164 persones migrants, d'acord amb la informació facilitada per la delegació del govern.
I canviem ara totalment d'assumpte, parlant de la llei de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa, perquè el Consell la defensa enfront de la demanda judicial que ha presentat la naviliera balear, i el conseller de Mobilitat recorda que aquesta norma és una de les mesures que ha impulsat la institució per assolir la sostenibilitat de l'illa.
Sí, un altre és reforçar el transport públic amb un 50% més d'autobusos. A partir de les dades d'aquesta temporada, el Consell assegura que establirà una quota d'entrada de vehicles per a l'any que ve més ajustada i realista. Escoltam el conseller de Mobilitat, Mariano Juan.
El nostre compromís és amb els eivissencs, no és amb una empresa particular ni amb la seva compte de beneficis. Nosaltres tenim molt clar que una de les mesures per la sostenibilitat de Eivissa era la limitació d'entrada de vehicles, tant de particulars com de caravanes, com de rentacars que venen de fora i no paguen els seus impostos, i per un altre lloc, el reforçament del transport públic, que en novembre comença a funcionar amb un 50% més d'autobusos a Silla d'Eivissa, i amb autobusos totalment renovats.
Recordem que Baleària considera que la limitació d'entrada de vehicles és inconstitucional pel fet de vulnerar el dret d'igualtat, perquè segons la naviliera es discrimina els no residents i es vulnera el dret a la mobilitat pel fet de restringir la circulació dins l'àmbit estatal. La companyia afegeix que la mesura aborda de manera parcial un problema que requereix més rigorositat i implementació tècnica.
I per la mare d'Educació, Nieves, perquè el conseller Antoni Vera assegura que treballen en projectes específics per aconseguir habitatge per als docents tant d'Eivissa com de Formentera que hagin de fer substitucions.
Sí, el curs ha començat amb les plantilles pràcticament cobertes, només hi ha 3 vacants a Eivissa i cap a Formentera, gràcies als plusos de difícil i molt difícil cobertura. Però Educació vol donar sortida a les substitucions que es generin durant el curs. Sentim el conseller, que va fer ahir aquestes declaracions al programa El Dia.
Són conscients que la doble i la triple insularitat agreuja més la cobertura de places. A part, estan fent feina i estem intentant trobar solucions en els problemes d'habitatge, sobretot per cobrir les places de difícil cobertura durant el curs, baixes, substitucions, etc. Estan fent feina i pròximament sí que presentaran projectes específics en aquest sentit.
Vera també ha reconegut que una de les situacions més complicades de les illes per manca d'infraestructures educatives es dona a l'illa d'Eivissa.
I de fet, Nieves, no deixem l'àmbit educatiu, perquè el Consell d'Eivissa ha repartit prop de 10.000 agendes escolars als centres de primària i secundària que promouen valors inclusius i d'igualtat entre els joves.
Sí, l'objectiu objectiu de la informació sobre drogues, sexualitat o relacions que hi ha en aquestes agendes és que els estudiants tinguin recursos i sàpiguen on acudir quan tenen un problema. Aquesta cinquena edició de les agendes s'ha fet amb la col·laboració d'estudiants de diversos centres eivissencs que destaquen en disciplines com l'esport, la interpretació o la música. Sentim Carolina Escandell, consellera de Benestar Social, Família i Igualtat.
I és important saber quins recursos hi ha, perquè a vegades, quan us passen coses, no només en els joves, que us passen a tots, no és tan... Evidentment, és important el que us passa, però sobretot és important saber a què podem recurrir, on podem trobar ajuda.
I acabam, Nieves, amb la concentració que van realitzar ahir al matí els docents de l'IES Algarve a les portes d'aquest centre educatiu per alçar la veu per Palestina.
Sí, el professor ha qualificat l'ofensiva d'Israel de genocidi i denuncia la passivitat de la comunitat internacional. Reclama una presa de consciència col·lectiva i un compromís actiu per part del sector educatiu. Els docents han iniciat una campanya de sensibilització al centre i fan una crida a la resta de la comunitat educativa de l'illa perquè s'hi sumi. Escoltant Montserrat Montés i Marcel Gomí, Mila, professors de l'Institut Algarve.
Hem de ser grans defensors de la paraula i grans defensors i defensores de la democràcia, que amb les armes, amb la guerra i la violència no anem enlloc, i crec que això és un dels pilars de l'educació.
I a partir d'ara s'ha acabat. Crec que tothom ha de posicionar-se en contra d'un genocidi. No crec que sigui qüestió ni d'ideologies ni de res. És un genocidi, hi ha que manifestar-se.
Idò, sí. Hauríem de fer-les una visita un dia, no?
Sí.
A l'IES Algarve.
Anirem a veure.
Perfecte. Idò, Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies.
I després.
Després t'escoltam. Són les 12:10. Nosaltres ara fem una aturada, res, molt curteta, un minutet, i rebem aquí a l'estudi en Nieves Portas. Fins ara.
I de tres ràdios, Dial.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches. No, a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i tot i que em pareix un sacrilegi tallar aquesta cançó, haig de fer-ho perquè avui tenim aquí una convidada molt especial, ja us ho deien començar, que avui tenim un programa ben artístic, i és que tenim el plaer de que un any més ens acompanyi aquí a l'estudi la ballarina, coreògrafa i directora artística eivissenca Nieves Portas. Molt bon dia, Nieves. Nieves i benvinguda una vegada més.
Hola, molt bon dia, Laura, i moltes gràcies.
Mira, un any exacte fa que vas ser aquí a l'estudi amb nosaltres. Com
sí,
estàs?
Exactament, un any. Sí, estic molt bé. Bueno, estic de vacacions, estic disfrutant d'uns dies a casa meva, amb sa família, d'aquesta illa que estim tant, i sí, és que coincideixen que, bueno, fa uns dies han set festes d'amor, ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Sabem que a Menorca ses festes, no, és tot un esdeveniment i tot un sentiment, i aprofitam quan són festes de Maó per tancar el teatre i poder agafar uns dies de vacacions.
Exacte, és que jo crec que molts oients ja ho deuen saber, però Ana Nieves Portas és la directora gerent de la Fundació Teatre Principal de Maó a Menorca, la gran institució cultural de Menorca per antonomàsia, diria jo, i la tenim aquí aquests dies aprofitant això, que el teatre tanca just uns dies i que pot ser per aquí. I ara ens explicarà un munt de coses, eh? Però de moment jo et volia preguntar què ha passat un any des de que vam parlar tu i jo, almenys aquí a la ràdio.
Sí.
Quina valoració fas d'aquest anyet?
Pues mira, és que sí, exactament un curs escolar, eh? Perquè tornem al col·le. Bueno, jo puc dir que ara ja duc més de 2 anys sense gestió de la Fundació Teatre Principal de Mo. Són gairebé 2 anys i 3 mesos. Des d'aquesta aventura que vaig encetar el 2023, i bueno, de moment està sent tot una aventura i tot un temps d'aprenentatge també, on estic aprenent molt i on també estic podent desenvolupar la meva visió, no? La meva visió de lo que considero que ha de ser un teatre, i un teatre tan històric, no?, com és el Teatre Principal de Mo, que simbolitza el teatre d'òpera en antic, en actiu, perdó, més antic d'Espanya. Llavors és tota una institució, per lo que representa, és tota una institució a Mo, a Menorca, però també és una joia que tenim a les Balears i a la mar Mediterrània, i que hem de cuidar, no? Llavors tinc aquesta doble funció entre sa gerència, que és pues, dirigir tot el funcionament de sa casa, el personal, els recursos econòmics, sé que ho hem comentat en altres ocasions, sí, però també dirigir sa programació artística, que és la que hem presentat fa unes setmanetes i que, bueno, doncs abastarà els mesos d'octubre a desembre amb un petit avançament de gener, així que molt contenta per poder presentar, doncs, bueno, com sabeu, una programació que no és poca cosa, de diversos mesos, on posam molt d'esforç, on, bueno, presentam novetats i espectacles i esdeveniments on duim treballant molt de temps per ara, ja amb molt d'orgull i alegria poder presentar-los.
Exacte. Ho heu presentat fa molt poquet, just abans de que te n'anessis de vacances, veritat.
Sí, sí.
Clar, una de ses... Ara comentarem més què és el més destacat d'aquesta programació, però, evidentment, entre tots els noms destaca aquesta llegenda de la nostra música, que és en Joan Manel Serrat, que jo crec que és molt bona excusa per agafar un parell d'avions i anar cap a Maó.
Bueno, això està tot una sorpresa. De fet, és que nosaltres teníem com a prohibidíssim poder dir res. Vull dir que ho sabíem només internament en el teatre i algunes persones...
No podia haver-hi filtracions.
No podia haver-hi filtracions de cap tipus, perquè hem de recordar que en Joan Manel Serrat, que és el cantautor barceloní, es va retirar dels escenaris el 2022 amb una gira llarguíssima. Crec que va fer entre 80 i 100 concerts per tot el món, una gira memorable. Ell es va retirar oficialment, però no sé si aquí a Eivissa se sap, però a Menorca se sap que en Joan Manel Serrat està molt vinculat a Maó. De fet, li vaig dedicar un disc i ell té casa a Maó, vull dir que passa estones de l'any a Maó, viu allà. Ell diu que se sent maonès i que el teatre és casa seva. De fet, el 2022, en aquesta gira d'acomiadament, va fer un concert a Maó, precisament. I ara, pues, es va presentar l'oportunitat perquè ella és patró de la Fundació Clarós, que és una fundació que el que fa, bueno, és en aquells països subdesenvolupats on especialment els infants tenen algun tipus de problema d'audicions, especialment relacionat amb l'audició, pues és una fundació que vetlla per, bueno, per aconseguir millores, per posar a disposició metges especialistes i innovacions i recursos que puguin necessitar. Llavors ell com a patró li van oferir la possibilitat de fer un concert solidari en benefici d'aquesta fundació a Mo, i ell va dir per suposat que sí, així que podem dir que torna, perquè ho dèiem entre cometes, perquè ell serà un dels artistes que participarà en aquesta gala. Hi haurà una primera part que serà música lírica, i després hi haurà una segona part on estirà Joan Manel i segurament algun músic més, però encara no s'ha desvetllat.
Sorpresa.
Serà sorpresa, sí, o no sé si ells ho desvetllaran en algun moment. I a més és que el dia de la presentació que varen fer en el teatre, on van presentar tots els programes, amb tots els convidats, ell va voler ser allà en aquesta presentació i va ser molt emocionant, perquè jo estava presentant i el tenia davant meu a la primera fila, vull dir, imagina explicant tot el programa de teatre amb tanta il·lusió i tenir-lo allà i poder presentar-lo. I va ser molt generós perquè bueno, doncs va participar, després va dedicar unes paraules en els mitjans explicant, no?, com és aquesta col·laboració, perquè en Joan Manel és una persona molt estimada, no només a Espanya, sinó a Llatinoamèrica i a molts de països també europeus, i quan es van enterar de que aquest concert es produiria, bueno, pues mos han començat a ploure, pues tu imagina't, correus electrònics, telefonades, comentaris a les xarxes socials, les entrades es van esgotar en 2 dies.
Ja està.
Ja està esgotada. O sigui, només queden entrades de dolenta visibilitat, que només es poden comprar en la taquilla física d'Esteatre. I tota la recaptació és una donació íntegra a la fundació. Val? I naltros, jo també, en el moment que ho vam anunciar, me va començar a avui és telèfon, te pots imaginar?
Sortia fum, veritat.
Sortia fum i tots els mitjans també. Bueno, serà tot un esdeveniment i bueno, per naltros és un plaer que vulgui tornar d'alguna manera en els escenaris, perquè és una persona molt inquieta, me consta, i que tampoc no pot estar aturat.
No. Això de retirar-se, jo crec que en el cas de llegendes de la música, com en Joan Manel Serrat, és algo temporal, perquè això d'estar aturat
no és
factible.
Ell està sempre, per lo que us deia, està fent coses, i de fet jo li vaig agrair personalment que volgués anar a la presentació i que volgués oferir aquest concert a casa nostra, i així com en petit comitè em va dir, bueno, a veure que surt, no? A veure que surt. Jo li vaig dir, com que a veure que surt?
Clar, a veure si es pot repetir això, potser, no? Estava obrint-se porta, sí o no, Nieves?
Sí.
Jo crec que no serà l'últim.
Bueno, jo crec que tampoc. Però bueno, de moment és el que t'he anunciat, i mos deia que cada vegada que fa una petita col·laboració, perquè també li van donar el Premi Princesa d'Astúries, on ell va fer una petita intervenció,
sí,
que va ser memorable,
sí.
Cada vegada que obre sa boca i cada vegada que fa una petita intervenció li plouen ses peticions, yeah, de col·laborar, pues, en premis o en esdeveniments d'aquest tipus solidaris, però clar, hi ha de posar un poc una limitació de dir, bueno, estic retirat, no puc participar a tot el que me demanen, però sí que mos va avisar que en el moment que aquest concert es fes públic, pues, que li plourien ses peticions de seguir cantant.
No ho dubto, ni per un segon ho dubtava. Clar, ara han fet aquesta menció en aquest concert solidari en el que també participarà en Joan Manel Serrat, però la programació serà més llarga, i jo crec que ho comentàvem també l'any passat, que és important que la gent d'Eivissa i Formentera conegui aquesta programació, perquè sempre tenim com els teatres de referència una mica més lluny, i tenint el Teatre Principal de Maó tan propet, realment és un ratet d'avion,
sí,
tenim tan propet, i crec que és necessari conèixer-ho, perquè sempre és una bona excusa viatjar per veure,
sí,
cultura.
De fet, te diré que en aquests 2 anys i poc que duc hi ha molts eivissencs i eivissenques que estan...
Mira, Idora, una de les preguntes que et volia fer, així que ja m'estàs, sí, responent. Has notat en aquests 2 anys i 3 mesos com a directora gerent del Teatre Principal de Maó que ha augmentat el públic de les pitiuses?
Sí, sí, t'ho puc assegurar. I, a més, bueno, hi ha també ocasions on estan només de vacacions visitant, uh-huh, Menorca, i saben que jo som per allà i me criden.
Clar.
O venen a fer una visita guiada o venen a veure molts i mostres teatre, vull dir que ja s'interès cap a també s'institució, cap a l'edifici, i bueno, jo sempre recoman que a més si poden venir a viure l'experiència de viure un espectacle que no s'ho perdin. De fet, ara per en Serrat ja sé que hi ha una comitiva eivissenca que ha comprat entrades per venir.
Així, molt bé.
Tenim una de les altres obres també que seran una de les obres per excel·lència d'aquesta programació, que és Poncia, interpretada per Lolita Flores, uh-huh, que també me consta que hi haurà una comitiva eivissenca que vindrà a veure-la.
Bravo per aquesta comitiva.
Bravo per aquesta comitiva eivissenca, sí, 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 vull dir que també serà una de les grans nostres apostes, perquè bueno, la Lolita està espectacular en aquesta obra, Poncia, que està basada en l'obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, i que ja du com a tercera temporada teatral de gira, vull dir, està anant de gira per tot Espanya i esgotant, pues, totes les localitats, vull dir que també és una obra que també ha set com com una de les obres capdals d'aquesta programació i que ha generat molt, molt d'interès, no? Si parlem. I després, si te puc comentar també que en l'àmbit més teatral tindrem altres obres com Laura. Laura és una obra teatral que surt, vull dir, és la Fundació Teatre Principal, cada dos anys llança una convocatòria de coproduccions on les companyies o les productores es poden presentar un projecte. Hi ha unes bases, llavors enguany va guanyar aquesta proposta de posada produccions, que és la productora de la vostra companya, Anna Margalida Mateu, companya també d'aquesta casa, d'IBT Ràdio.
Efectivament.
I estarà protagonitzada per la Laura Pons, que és la nostra actriu maonesa per excel·lència, que se retira ja dels escenaris i que amb aquesta obra culminarà una etapa de la seva vida, com dèiem nosaltres, a casa seua, perquè el teatre és casa seua, allà ha representat decenes d'obres. La Laura és molt estimada a Menorca i a Mó. Sí. També és col·laboradora d'IB3 Televisió.
També.
I és una obra que, bueno, la dramaturgia l'afirma en Rafael Gallego, que també és company d'aquesta casa.
Sí, l'ho millorat d'IB3.
L'ho millorat d'IB3, has vist? I en David Mataró, que també és un gran dramaturg, i també hi haurà dos actrius, que és la menorquina Enca Alonso i la mallorquina Mariona Hauf, i direcció de la mallorquina Marga López. Vull dir que també hi ha molta expectativa per aquesta obra, que a més obrirà la temporada dia 4 d'octubre. Ens setarem amb Laura i també hi ha molta expectació i, bueno, que amb molta il·lusió i moltes ganes de veure que, bueno, allò que mos hem preparat i de veure a Laura damunt l'escenari, perquè, bueno, ja... Ells faran una gira, després, vull dir, estrenaran en el principal de Mahó i després volen fer una gira per Balears, Catalunya, però... Bueno, serà
la primera oportunitat, sí. Serà Mahó.
Sí, sí, sí. Vull dir que si algú la vol veure, ha d'anar allà.
Exacte.
Ha de venir a Mahó.
Ara hem fet aquesta petita pinzellada de tota la feinada que heu fet per preparar aquesta programació. Si algú ens està escoltant i diu on puc consultar tota la programació per mirar-m'ho en calma, per decidir quan vaig, quan no, comprar bitllets i aquestes coses.
Sí, mira, ho tenim tot publicat a la nostra pàgina web, que és www.teatremahó.com, i allà es pot consultar tot, la programació, que també es pot descarregar en format digital, en català i en castellà. També es pot consultar el detall de totes les actuacions que tenim i hi ha un enllaç que redirigeix a la compra d'entrades. Vull dir que allà ho tenim tot. També, si no, allà a través de la web hi ha telèfons d'informació i també a les nostres xarxes socials, a Instagram o a Facebook, Teatre Principal de Mahó, i allà, pues, ho anem penjant tot, totes les novetats, bueno, l'horari de taquilla, compra d'entrades... Vull dir, bueno, que tota la informació es pot consultar allà. I nosaltres, pues, encantats que, bueno, d'atendre a qualsevol persona, perquè també rebem moltes telefonades demanant per informació, i encantats també de guiar a les persones que se vulguin atracar en el teatre i que vulguin venir amb nosaltres i compartir aquesta aventura de la cultura.
I si no, enviar-te un WhatsApp, no? Mires com sí, ambaixadora
sí.
d'Eivissa.
Sí. De fet, hi ha molta gent que m'escriu jo directament. M'escriu, bueno, tenc el telèfon meu personal de tota sa vida, però també tenc el del teatre, vull dir que estic com a dividida, però sí, sempre que algú me necessiti o que vulgui fer alguna consulta, doncs pues sí, jo ja estic
a tot.
A el que faci falta.
A el que
sí,
faci
sí.
falta. Escolta, sí. I de moment, després d'aquests 2 anys i 3 mesos que ara comentàvem, la teva idea és consolidar la teva carrera a Mahó. Trobes que podria existir en algun moment algun projecte cultural interessant que et fes tornar cap aquí, cap a casa, o de moment això no ho veus viable?
Bueno, ara mateix el meu puesto està a Mahó. I, bueno, ara el meu primer contracte són 3 anys, que pot ser renovable, fins a 6. I, bueno, ara mateix el meu objectiu és continuar molt. La veritat és que estic molt contenta i trob que quan un vol posar en marxa un projecte o vol desenvolupar un projecte necessita temps. Perquè, bueno, el primer és arribar i conèixer sa casa, és important fer-se amb sa casa. I també, bueno, Menorca com a illa, que és molt diferent a Eivissa, ja ho han comentat en anteriors ocasions. Llavors, quan un ja li agafa el pols al teatre, a l'ambient, a la societat, doncs és important ja enfocar el seu projecte d'una manera que pugui ser més realista també, i que ja després, a través de fer relacions amb les entitats, amb els artistes, anar coneguent el sector, no només menorquí, sinó també balear, doncs allà és on comencen, perquè pensa que ara nosaltres estem fent calendaris per 2027. Clar, nosaltres ara hem presentat octubre, gener, tardor, hivern 2025, però nosaltres ja ara ja començam a tancar hivern, primavera 26. però jo ja estic amb calendaris oberts del 27 i fins i tot del 28. Vull dir, és que anem amb molta antelació. Clar, per poder desenvolupar un projecte o per poder consolidar unes programacions amb unes línies o amb uns cicles molt concrets o amb uns artistes, doncs has de fer les gestions amb molta antelació. Aquesta és la manera de treballar en els teatres, que diríem que ja són institucions que estan professionalitzades i que podrien dir que està dins el sector de les arts escèniques en un primer nivell. Així que, bueno, jo ara de moment trobo que me queda temps per poder encara un poc més assentar el meu projecte i la meva visió. Així que, bueno, de moment estic viatjant molt entre Menorca i Eivissa, perquè al final tinc la família aquí, i a Mallorca també, perquè, bueno, pues estan pendents sempre de novedats, estrenes, que se fan a l'altre teatre. Ara d'aquí no res, començarà la Fira B, la Fira de les Arts Escèniques, on també estaria participant en una taula de reflexió. Vull dir que, al final, estem molt en contacte entre les illes i, bueno, viatjant també per la península, sobretot Barcelona, sobretot Madrid, per veure altres propostes i per poder dur-les en el teatre, no? Que, al final, també el que volem és que, o sigui, sempre tenim, no, aquesta queixa de cas, i Vicenç, els menorquins han d'anar fora per poder veure propostes, no, de nivell. Doncs no, jo crec que també hem de tenir l'oportunitat de poder veure aquests artistes com na Lolita Flores o també na Maria Dànez, que vindrà amb la Gramàtica, o el Ballet de Barcelona, que vindrà amb el Trencanous, que farem el Ballet del Trencanous el 13 de desembre. Vull dir, que puguin tenir aquestes grans produccions a Menorca és important. També trobo que és necessari i que també hem de tenir dret a disfrutar de la cultura en majúscules i que no ens haguem de desplaçar.
Que aquesta tasca de desplaçar-se ja la fas tu. Per naltros, seleccionar el milloret de la programació per portar-nos-ho i per apropar-nos-ho, en aquest cas a Menorca, que com sempre deim, no està tan lluny, ja que un agafa un avió, que més dona, sí, anar a Mahó, que anar a Madrid o Barcelona. Anem a ca nostra, contribuïm també a la cultura que ens apropen gent tan valuosa com la Nieves Portas, amb aquesta tasca com a gerent en el Teatre Principal de Mahó, com a directora gerent de la Fundació Teatre Principal de Mahó a Menorca. I mil gràcies per venir una vegada més a explicar-nos-ho. No sé, mos han quedat trop pendents un munt de coses per explicar, veritat.
Sí, sí, sí.
Però escolta, si tornes a venir, torna a venir, que no passi un any, Nieves.
Ah, no, intentarem que sigui antes. Mira, podríem fer per la pròxima presentació de temporada.
Exacte.
Que serà final d'any. Sí que, si me permets, clar, una cosa t'ha de dir que també és molt curiós, perquè no només venen a Eivissencs a visitar els teatres, sinó que venen a actuar o a organitzar esdeveniments, que per cert tindrem un que està associat a l'Associació d'Alzheimer, bueno, de Malalts d'Alzheimer d'Eivissa, però també a la Fundació, Federació d'Associacions de Famílies d'Alzheimer de les Illes Balears, i es durà a terme allà com a la cloenda d'un dels congressos nacionals que se farà i que està molt vinculat amb Eivissa. Vull dir que hem estat en contacte també amb Eivissencs per coordinar, perquè els hi feia molta il·lusió dur-ho en el Teatre Principal de Mahó.
Imagina't. Així
que ens fa molta il·lusió que també vingui una altra comitiva per, bueno, pues per fer una activitat tan important i de difusió com és aquesta, no?
Meravellós. De veritat, sí. Moltíssimes gràcies, Nieves Portas, no només per ser aquí avui amb nosaltres a IB3 Ràdio, sinó també per la magnífica feina que estàs fent al capdavant d'aquesta grandíssima institució que tenim a les Illes Balears. Et volem agrair una vegada més que hagis set avui amb nosaltres aquí al dia Eivissa i Formentera, i com hem dit, que no passi un any.
Exacte.
Vinga, idò, fins molt aviat. Nieves Portas, directora gerent de la Fundació Teatre Principal de Mahó a Menorca, i nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí en el programa.
Paraules i coses.
El febrer van canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per se'n va ballar el jovent alegre de cel.
Idò, sí, seguim, deixem les arts escèniques, la dansa, el teatre, la música, per parlar una setmana més de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan, molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com estàs?
Bé, començant setmana, no?
Has vist que bé que hem començat aquí parlant amb Nani Vesportes, ara
molt
amb
bé.
Tu. No, no, meravellós, lo millorat de cada casa, eh? Quin
gràcies.
Programa. I, de fet, parlant de lo millorat de cada casa, la setmana
certament.
Passada...
Certament. La setmana passada vàrem parlar de Isidora Macavich,
també.
Aquells que ens salven els mots, diríem, i aquesta setmana parlaríem de Marià Villangómez.
Que ho vam comentar la setmana passada, no? Vam dir un dia hauríem de parlar amb Marià Villangómez, i tu has dit, idò, no?
Exactament. I és un personatge que contrasta molt, diríem, de caràcter, contrasta moltíssim amb Isidora Macavich. Isidora Macavich era un individu molt resolutiu, molt expeditiu, cantallut. En canvi, en Villangómez era una persona tímid, que no volia mai passar per davant, molt moderat, en fi, totes aquestes coses.
Com més discret, no?
Sí, per això no és estrany que la primera poesia que publica Marià Villangómez, que és el nostre poeta més important de totes les èpoques...
Sens dubte.
No la volia publicar. Ell li anava passant coses que escrivia en Macavich, quan era un bé postadolescent ja, i en Macavich li deia, hauries de publicar alguna coseta d'aquestes? I en Marià no trobava mai prou bo les coses que feia com per publicar-les. I un dia en Macavich, resolutiu com era, va agafar un poema que li havia deixat en Marià Villangómez perquè li corregís i va anar, i el va publicar a Diari
de Vista. Sense seu consentiment.
Sense el consentiment d'en Villangómez.
I això com va sentar, Bernat?
Bueno, en Villangómez primer es va dir, ostres, jo no ho volia, no sé què. En Macavich li va dir que tanmateix, com que no publiques res tu, ja ho trec jo. I a partir d'aquí...
Li va tornar a deixar un poema?
Sí, només que a partir d'aquí va publicar. És a dir, a partir d'aquí jo crec que li va...
Perdre sa por, potser.
Li deve perdre sa por, va tenir més confiança i va publicar. Jo crec que en Villangómez, a banda de ser un gran poeta i de ser un gran escriptor, és molt important per la llengua. Des d'un punt de vista història de la llengua eivissa és molt important, perquè és el primer autor que fa seu, sense cap tipus d'embut, sense cap tipus d'emperò, fa seu a la normativa unificada del català, la normativa que havia sortit d'en Pompeu Fabra. En Macavich era més des d'en Antoni Maria Alcover, diríem. No tenia molt clar que hi hagués d'haver un estàndard unificat per la llengua i tal.
No,
és a dir, pensava que desenvolupant les varietats específiques de cada lloc ja es podia anar fent. Però això no és modern, això és una visió medieval de sa lingüística. Totes les llengües tenen estàndard. I encara, si fins i tot és que no pretenen tenir-ne, com s'anglès,
sí.
Entenen.
Sí.
Entenen perquè al final, si no és la gramàtica la que el marca, l'acaba marcant la BBC o l'acaba marcant el New York Times o l'acaba marcant els mitjans de comunicació. Jo crec que avui dia són fonamentals en aquest sentit. Per tant, avui hi ha un anglès unificat que la gent pot estudiar, que potser no serà perquè no existeix el de la Real Acadèmia Anglesa de la Llengua. No n'hi ha. Però, en canvi, sí que hi ha un model que tothom pot assumir com a model que es fa servir per ensenyar i per aprendre anglès, no? I d'això passa en totes les llengües, en qualsevol llengua, en totes les llengües normalitzades. No en totes les llengües, en moltes no passa. Però això va ser la gran aportació de Marià Villangómez. O sigui, Marià Villangómez va fer seu l'estàndard d'en Pompeu Fabra, de l'Institut d'Estudis Catalans, i va escriure poesia d'aquesta manera. I, de fet, en Macavich s'hi va resistir molt de temps, durant quasi tota la seva vida, però al final va dir, bueno, tenen raó. És a dir...
Va claudicar, finalment.
Clar, quan veus que tot va en aquella direcció, diríem, no tens... En Macavich tenia prou sentit comú per dir, escolta, si tots van cap aquí, jo vaig al revés, vol dir que aquestes són les que van bé, no?
Sí.
Per tant, i això va ser una gran aportació d'en Marià Villangómez. És a dir, realment, en aquest sentit, en molts de sentits, és el primer autor modern, entre cometes, que tenim a Eivissa, no? Supera la Renaixença i ja no fa només aquell tipus de literatura que havia set la literatura catalana, la Renaixença, que era una literatura enyoradissa, mirant el passat, defensiva, etc., sinó que fa una poesia normal, una poesia comparable en la majoria de les poesies europees. És a dir, ja no es tracta de mirar el passat ni d'aquestes coses, sinó de comentar els propis sentiments, les sensacions, d'expressar la bellesa del paisatge, d'aquestes coses. És a dir, de tractar els temes universals, l'amor, la mort... Això... en Villan Gómez ja ho fa amb una total naturalitat. I això abans no havia passat. Vull dir, abans, pensem en la Renaixença d'Eivissa, teníem, jo que sé, en les Canelles que enyora la filla que se li ha mort, els militars que viuen fora d'Eivissa i enyoren Silla i Eivissa Petit Bocí, etc etc. És a dir, tenim tota una sèrie d'enclapers, tota una sèrie de personatges que miren en el passat, assenyorant-se, aquestes coses. Villan Gómez no. Villan Gómez fa... és a dir, si passam la seva poesia en el suec i agafam un poeta suec de segle XX, trobarem el que trobam amb Villan Gómez. És a dir, trobarem els temes universals, trobarem... En fi, trobarem això. Exacte. Jo crec que entre una cosa i l'altra, és a dir, entre que es posa en vora com a literat i posa la literatura catalana i vis en vora i que adopta un registre unificat de llengua, entre les dues coses acaba fent que es normalitzi d'alguna manera el fet d'escriure en català. És a dir, que hi hagi un model, que això és molt important, que hi hagi un model en el qual et pots referir.
Exacte. I abans mencionaves, no?, aquesta rellevància sobre precisament de consolidar aquest estàndard, no?, per dir-ho d'alguna manera. En quin moment trobes que es fa evident aquesta passa tan essencial?
En un moment molt complicat, perquè són els anys 50. És a dir, en els anys 40 tenim el resistencialisme, que ja ho esmentàvem l'altre dia parlant de Macavich, d'un home que es dedica a intentar publicar algun poema en català i aquestes coses així com pot, coses que no siguin, que siguin absolutament assumibles per règim, gotxos a la Mare de Déu i coses d'aquestes, i això és el resistencialisme als anys 40. Però en els anys 50, en Villan Gómez ja escriu un tipus de literatura, diu, com si fóssim en un país normal. I això, en un moment en què érem tan lluny de ser-hi, té molt de mèrit, no? I l'altre és que, com que sap que no hi ha gramàtiques a l'abast i que no hi ha aquestes coses, publica en els anys 60 una cosa molt important, que és el curs d'iniciació a la llengua. Amb el curs d'iniciació a la llengua, la meva generació vàrem començar a aprendre a escriure català. I és una cosa, una gramatiqueta petita, molt manejable, adaptada a les característiques del català d'Eivissa, absolutament útil per a tothom que volgués començar a escriure. Per tant, en fi, va fer una contribució molt important en un moment en què aquestes contribucions eren raríssimes.
I pràcticament inexistents.
Inexistents. No?
A dia d'avui es pot trobar aquesta petita iniciació encara?
Pens que sí. És un curs d'iniciació a la llengua que va publicar l'Institut d'Estudis Eivissencs i diria que està a l'abast.
I encara seria útil a dia d'avui per a algú que es vulgui endinsar-se a llengua catalana.
De
no?
fet, ja dic que la meva generació és que vàrem començar en el moment en què no hi havia català a l'institut, va ser una cosa totalment autodidacta. És a dir...
Gràcies a aquest curs,
exactament. I amb aquest llibret podies introduir-t'hi bé. I llavors també tenim la prosa que no s'ha... que ell mateix tampoc no... Villan Gómez, com que era tan modest, no pensava que fos tan important com era, no? Però va fer 12 articles, un cada mes, a Diario de Ibiza, explicant alguna característica de cada un d'aquests mesos preciosos, que llavors va reunir amb un llibre que es diu L'any en estampes. Això és el primer exemple de prosa estrictament fabriana que tenim a Eivissa a la postguerra.
Meravellós.
I és una cosa que li sortia sense cap tipus de pretensió, perquè era, mira, cada mes faré un article en el diari sobre com és aquest mes, algunes característiques d'aquest mes. Però, clar, està fet amb una prosa tan ben feta, està fet d'una manera gramaticalment tan correcta, està tot tan ben entrenat, que, home, que és una mostra fantàstica de lo que ha de ser i de lo que serà després la prosa en català normal aquí entre nosaltres.
I, de fet, ara que mencionaves, i ho hem anat mencionant al llarg d'aquesta conversa, aquesta modèstia, aquesta senzillesa d'en Marià Villangómez, tu trobes que ell n'era conscient de la rellevància que tenia i que ha tingut?
No. No,
en cap moment.
Jo penso que no, i penso que no, sobretot amb aspectes que jo crec que com a poeta era conscient que havia assolit cims importants.
I tot i que no volia publicar, o sigui, que comença a publicar contra cor i contra la seva voluntat.
Sí,
és que...
però així tot, jo crec que amb els temps acaba sent conscient, perquè, entre altres coses, perquè té amistats, com en Salvador Espriu, per exemple, o que li diuen que és molt bo. És a dir, clar, si en Espriu te diu que ets molt bo, home...
T'ho has de creure.
Una mica t'ho has de creure, clar. No? Però llavors hi ha aspectes de la seva literatura molt importants, com aquesta part periodística, que ell no li donava cap importància, que deia, mira, pues un divertimento que he fet, i jo penso que no va arribar a ser conscient de la seva aportació a la prosa en aquest sentit, i llavors hi ha un altre aspecte que per mi és molt, molt, molt interessant i molt estimat, que és el teatre. Marià Villangómez és un bon autor teatral, és a dir, té peces de teatre molt rellevants, i, en canvi, ell era, deia que era una espècie d'entrenament lingüístic, un joc, és a dir, sempre
li donava
alguna,
no?,
qualificació d'aquestes, traient-li importància. És a dir, pensava que no... Bueno, que això no tenia més suc. I, en canvi, el teatre en Villangómez és bo, és a dir, és un bon autor de teatre. No passa la història en absolut com a dramaturg, jo crec que és una injustícia, perquè fa teatre bo. En canvi, ell no li donava importància. Ell deia, això és una part, mira, un divertiment, una part que no en té.
Fixa't. Idò, en aquest nou capítol de persones que ens han ajudat a salvar els mots, aquesta setmana amb Marià Villangómez, i jo no sé si tens allà a la recàmera més personatges.
N'hi ha més. Deixem-ho aquí a Sant Rafel, dalt sa taula i sense dir nom, però n'hi ha un que enguany fa centenari.
I d'on haurem de parlar, no?
Segurament.
Bernat Joan, un plaer com sempre, de veritat. Avui descobrint una altra d'aquestes llegendes de la nostra terra, amb Marià Villangómez.
És que les paraules i coses passen per això, per les persones.
Exacte. I de Bernat Joan, fins molt aviat.
Fins aviat.
Moltes gràcies.
A valtros.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida seguim amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera, a IB3 Ràdio, no una nau enlloc, que tornem de seguida.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
A IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera. I tu, què vols ser de petit?
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com fem tots els dimarts, obrim aquest espai per les famílies aquí al programa i una temporada més, ja sabeu que comptam amb en Marc Tur, que és psicòleg, especialista en assumptes d'infància i adolescència. Marc Tur, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu?
Pues, res, molt bé, un poc més gran.
És veritat, molts anys i bons, que va ser el teu aniversari l'altre dia, es pot dir veritat?
Es pot dir, precisament fa el dia 13 vaig fer 50 anys.
Molts anys i bons.
Que és una xifra així molt, molt redona.
Sí.
I, bueno, molt content de... Bueno, molt content de complir any, no ho sé, però, bueno, content d'almenys poder-los complir.
I tant.
Rodejat d'amics i de familiars, i saps, que estic content.
Encara s'allarga la festa o ja has donat per finalitzades les celebracions?
No, encara, no l'he donat per finalitzada. Encara m'ho queden un parell de celebracions.
Ah, molt bé. Sí? Vinga, idò.
Queda una juntada d'excompanyers de CGB, quan vaig estudiar a l'escola,
sí?
I una juntada de familiars, encara no he acabat aquest aniversari.
Encara no s'ha acabat, s'allarga la cosa, sempre hi ha bona excusa. Qualsevol excusa és bona per celebrar, jo crec. Així que,
sí,
escolta,
sí,
que ho pugui celebrar per molts de dies i per molts anys, i, escolta, complir anys sempre és una alegria.
Molt bé, gràcies sí. per les felicitacions. I també estem molt contents de poder celebrar una altra edició de I tu que vols de petit.
Exacte.
O sigui, per aquesta part també estic supercontent.
Sí, sí, nosaltres ens aferram a allò de celebrar. Eh? Qualsevol lloc on veiem que hi ha una mica de xerinola, allà ja estem. Així que nosaltres avui també celebrem.
I crec que és molt necessari, jo sempre ho dic, que és molt necessari celebrar coses
tot.
I celebrar vida.
Celebrar-ho tot, perquè... veritat?
Exacte.
Qualsevol cosa. Sí, 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 no, molt a favor.
Exacte.
Molt a favor, Marc. I, a més, aquests dies que havíem estat parlant, em deies... Mm-hmm. Jo ja he perdut el compte de quantes temporades fa que feim això de I tu que vols ser de petit, que en són quatre, pot ser quatre o cinc. Jo ja he perdut el compte.
La veritat que jo l'altre dia revisava...
WhatsApps, no?
Uns, i tinc una llibreteta en totes les edicions.
Ah.
I aquesta, clar, com que han tingut a vegades interrupcions així a mitja temporada, vull dir, com que no fem curs natural, per dir-ho d'alguna manera, aquesta, just avui, seria la quinta edició.
Fixa't, cinquena temporada ja de secció.
Sí, sí. I, bueno, i amb alguna novetat, perquè sí que
exacte.
És veritat que hem parlat de moltes temàtiques, hem tractat moltes coses, seguirem tractant de temes, de, com sempre, temes de família, temes de psicologia, d'educació, de salut, o sigui, temàtiques actuals, però sí que és veritat que jo, bueno, vaig, a més, vaig proposar personalment com una sèrie de canvis. I, bueno, crec que les va reservar amb molta atenció i m'encantaria poder-les compartir també amb tots vosaltres.
Perfecte. Idò, jo ja ho sé i ara m'encantaria això, que fessis partir a la gent que ens està escoltant de totes aquestes novetats que planeges.
Mira, jo crec que és molt important. Moltes vegades, quan, a més aquests dies que precisament s'estiu, algun dia he estat per Eivissa, i, bueno, algun espectador, precisament un en concret, em va dir, t'escoltam i t'escoltam amb molt d'interès. O sigui, vaig estar molt content i em va dir, i m'agradaria moltes vegades t'escoltam amb família i t'escolten els meus fills.
Oh, que polit, això.
I m'agrada molt. I vaig dir, mira, pues, m'agradaria pues, això, poder entrevistar pues, algun referent, sobretot a referents femenins, en aquest cas dones de Eivissa, que siguin una mica bueno, que siguin persones de referència amb una temàtica en concret, no? I que puguin ser no només persones diguem, que serà molt interessant poder escoltar, sinó que puguin crear aquesta fan o aquesta vocació en els més petits, no? Vull dir, pues, escoltar pues, des d'una professional de l'àmbit de la sanitat, una política, un artista, una ballarina, una actriu, un director, un químic, sobretot professions, diferents professions de dones d'Eivissa, que, bueno, que estan treballant actualment a Eivissa o una altra part del món i que realment pues, són, això, han estudiat o estan formades amb aquesta temàtica i bueno, que pugui també servir com a de referent, perquè els nostres petits, que també ens escolten, i així ja ho sé, perquè m'ho han confirmat, doncs puguin bueno, saber o bueno, tenir com un referent de que voldrien ells ser de grans, no? I una mica fent menció una mica a la temàtica inicial del programa, i tu que vols ser de petit, doncs demanar a grans, doncs quan ells eren petits, que volien ser de grans.
Meravellós, home, és que... Clar, tenir referents professionals és superimportant i, de fet, s'ha demostrat que segons quines edats, les atletes tenen menys referents professionals, no? Com que hi ha sectors que típicament estan associats a els homes i no tenen aquesta referència o la possibilitat, no? O simplement somiar amb ser-ho, i és superimportant tenir un munt de referents, siguen boixos o boixes, tenir referents professionals des de ben petitets. I m'encantarà preguntar-los a elles, a ells, què volien ser de petits i com van arribar a exercir la professió que tenen a dia d'avui, no? Perquè m'imagino que tampoc és un canvi lineal, no? Que somies una cosa de petit i ho acabes aconseguint, igual sí, però m'encantarà saber com ha estat aquest camí fins a arribar a aquest punt.
Exacte, exacte. I, bueno, i com tu sabràs, vull dir, tu també ets una referent dins de la teva professió i és important a vegades això, que puguin escoltar diferents veus, diferents opinions, I rompre a vegades aquests estereotips, aquests prejudicis que tenim des de petits, que pareix que les dones només es tenen que dedicar a un determinat tipus de coses, doncs no. Precisament ens trobarem dones que estan possiblement a oficis molt masculinitzats, nos encontrarem dones en un món on hi ha doncs, aquest conegut sostre de vidre, no?, que encara patiu, i bueno, serà superinteressant, ja t'he dit, tenim ja moltes coses tancades, no puc avançar molt més perquè...
No ens pots donar ni una pista, Marc.
Bueno, sobretot vos diré que són dones arrelades actualment a Eivissa, amb professions, diguem, bastant reconegudes, possiblement algunes d'elles molt presents a l'actualitat, o sigui, que participa molt a l'actualitat diària, per dir-ho d'alguna manera. I, bueno, vos puc dar alguna pista? Bueno, vos puc dir possiblement les temàtiques en les quals elles són referents.
Vinga, perfecte.
Val? Mira, entrevistarem una persona de l'àmbit de l'art, concretament de l'àmbit de la dansa.
Val? De l'àmbit de Sadans, val, perquè el món de l'art és amplíssim. Des món de Sadans,
sí,
val.
Concretament de l'àmbit de Sadans.
Val.
Entrevistarem a una química.
Val, per tant, des món de la ciència.
Des món de la ciència.
Val.
I també entrevistarem a una dona referent del món humanístic, del món social, i directora d'una ONG així de reconegut prestigi.
Prestigi internacional, diria jo, fins i tot.
Sí, totalment.
Molt bé. Idò, jo crec, mira, jo que m'encanta mantenir s'intriga, no m'agrada que me deixin ahir amb s'intriga, però jo m'encanta deixar la gent amb s'intriga, som així de dolenta. Ho deixarem aquí, si vols, i és dia 7 d'octubre, tothom que apunti aquesta data en el calendari, 7 d'octubre, Marc Tur, i tu que vols ser de petit dins del dia Eivissa i Formentera, tothom atent cap a aquesta hora, per escoltar a la primera convidada d'aquesta sèrie d'entrevistes que farà en Marc Tur aquí en el programa. Així que, Marc,
digue'm. I Marc Tur, i en tu també com a
companya... I jo companya, per aquí, ficant una cuiradeta de tant en tant, preguntant alguna cosa.
Exacte. Al final, jo som... vull dir, estic amb tu, tu ets el professional, tu també m'agies, m'orientes... I
tu m'ho portes en aquestes convidades i jo només puc aquí estar callant i escoltant la majoria dels temps.
Bueno,
així que Marc, mil gràcies una vegada més. I això, 7 d'octubre, apunta't un calendari.
Exacte. Vinga. Gràcies a vosaltres, gràcies per la confiança. Aprofitant una mica també per saludar i a totes les centenars de felicitacions que he rebut aquests dies.
Sí.
Bueno, ja que estic amb antena, doncs mira, tinc la possibilitat de donar les gràcies a tothom. I res, i ens veiem i ens escoltem el 7 d'octubre.
Molt bé, Marc Tur, un plaer.
Com sempre.
Nosaltres ara ja enfilem el final del programa d'avui. Repassem l'agenda del dia.
L'agenda.
Doncs ahir 57 minuts, com us deia, obrim l'agenda cultural i per això ja tornem a tenir aquí Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Obrim agenda cultural avui a Sant Jordi per participar a un taller de paraules antigues a eivissenques adreçat a infants de 6 a 12 anys.
Sí, la psicòloga Anna Serapio Costa dirigeix aquesta activitat que forma part del programa Units pel Nostre Parla i que comptarà amb la col·laboració de majors voluntaris de Sant Mateu. La cita és a les 6 de la tarda a la Biblioteca Vicent Serra i Orbai de Sant Jordi.
I de Sant Jordi m'ho anem fins a Jesús.
Besús per visitar l'exposició col·lectiva dels artistes de Ibiza Art Guide.
El Centre Cultural de Jesús acull aquesta mostra d'obres dels artistes que participen a l'edició número 16 de la guia. L'exposició es pot visitar aquesta tarda de 4:30 a 8:30 i continuarà oberta fins el dia 25 de setembre.
Molt bé, i acabam a Formentera per veure una altra exposició, Històries de migracions a Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada.
Organitzada pel Fons Pitius de Cooperació, aquesta mostra es pot visitar al Far de la Mola ara mateix i fins les 2 de la tarda, i a més continuarà oberta fins el 28 de setembre en horari de matí de 10 a 2.
I també a la Mola tenim avui una cita amb la música dins el cicle Música a les places.
Sí, serà a partir de les 10 de la nit amb la proposta Nits de Mola.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría, como un esquimal.
I en aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar, Nieves, tu ets de confessar, un dels meus artistes preferits, que és el cantant i compositor Carlos Tarque, que va néixer tal dia com avui de l'any 1969, i avui fa 56 anyets, és el líder i membre fundador de la banda de rock M-Clan, formada l'any 1993, i amb la que ha publicat un total de 13 discos durant la seva carrera. Ha col·laborat també amb altres artistes i l'any 2018 va treure el seu projecte en solitari, anomenat Tarque, així, simplement. I amb aquest projecte ha publicat 2 àlbums. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Sopa Fria de l'any 2004, una cançó de M-Clan. Ho deixem aquí, demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.